I en aquest cas serem dones, que parlarem de dones, perquè arriba de nou la nostra secció, el nostre espai Talent i Més, un espai que fem en col·laboració amb l'associació Talent Femení, que saben que és aquesta associació que fa xarxa entre dones professionals, entre dones empresàries aquí del territori, Garraf, Penedès, etc. I que una vegada al mes aproximadament, el que passa que hem tingut uns mesos una mica complicats, ens porta doncs, dones empresàries professionals del territori perquè coneguem una mica doncs, la seva trajectòria, el seu vincle amb l'entitat, etc. Una secció, un espai que ve sempre acompanyada, acompanyat en aquest cas de la Montse Balada, vicepresidenta de Talent Femení. Montse, què tal? Benvinguda de nou.
Doncs molt bon dia, moltes gràcies per rebre'ns una altra vegada.
Encantada de rebre-us. I avui a quins portes a veure?
Doncs avui us porto molt d'empoderament, molt de lideratge i molt de formació femenina. Uh-huh. I de fet aquí tenim a l'estudi a una de les persones que avui en dia forma part de la Junta de Talent. Tenim la Núria Camps. Uh-huh. La Núria Camps, a banda de ser vocal, no m'equivoco, Núria? Vocal,
sí,
de Talent,
vocal.
Que fa més coses a la Junta, eh? És un dels nostres motors. Ella és una persona especialitzada en consultoria i en ajudar empreses petites i grans. Uh-huh. I ara ens ho explicarà ella.
I tant, Núria, benvinguda, bon dia.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Formes part de Talent Femení des de...
Doncs ara ho dèiem, uns 5 anys fa que estic a Talent Femení.
I què va fer que et va motivar a formar part d'aquesta associació i com la vas conèixer alhora, no?
Mira, evidentment, en el món de l'empresariat i sobretot de l'empresariat femení, el treballar en xarxa és bàsic. I és bàsic treballar en xarxa i treballar dins del territori. Vull dir, pots tenir contactes a molts llocs, però treballar al costat d'altres dones que s'enfronten a les mateixes situacions, que tenen problemes similars, etc., és bàsic. Per tant, per mi era una de les premisses estar en una associació. Talent Femení és una gran associació d'aquí del territori. Uh-huh. I això, doncs, per contactes, etc. Alguna persona me la va presentar, de fet, l'Eli, que
sí.
Després entrarà.
Ara explicarem alguna cosa també molt carismàtic, que vosaltres dues, l'altra dona que tenim aquí a l'altra banda, teniu un lligam aquí a Sitges i un lligam a Sitges, no?
No.
A Sitges, no? Bueno, us veu conèixer.
Ens vam conèixer per casualitat, casualitats d'aquelles de la vida, però sí, ens vam conèixer en reunions d'aquestes d'empresariat i em va explicar que també estava a Talent Femení, que també existia aquesta associació.
Ah, aquí, va per aquí, llavors, aquesta connexió.
I llavors va ser ja quan vam conèixer la Susana, tota l'associació, i és el que diem, treballar en grup, treballar en xarxa, tenir persones que estiguin al teu voltant és bàsic.
És important, no? Ara estàvem parlant d'una altra dona, és una altra dona que no està a l'estudi, però està al telèfon. Elisabet Marí, què tal? Bon dia. Elisabet, m'escoltes? Hola?
Hola?
Hola, ara sí. Em sents?
Ara sí, ara sí.
Bon dia, Elisabet.
Bon dia.
L'Elisabet és una empresària del sector tecnològic i del sector de la salut i del benestar. Ai, és veritat. A veure, un segon, eh? Anem a posar, perquè clar, no ens hem posat els auriculars aquí, les companyes. I aquí és fallo meu. I ara t'escoltaran, Elisabet, t'escoltaran també la Montse i la Núria, que estan aquí, i així podrem fer conversa totes tres. Deia, l'Elisabet és una empresària del sector tecnològic i de la salut i del benestar, i ja dirigeix una empresa tradicional, però sobretot i t'hem conegut per estar portant una empresa del sector del networking, eh?
Sí.
Del network marketing, oi? Que això té molt de xarxa, justament. És a dir, Elisabet, si algú sap de treballar en xarxa, ets tu.
I tant, perquè el networking t'hi porta i si tu ja tens a sobre una tendència natural a connectar persones, doncs és el lloc adequat.
Clar, ara digues.
No, que deia, de fet a la Núria la vaig conèixer així, o sigui que ens vam conèixer amb una, bueno, fent xarxa i de fet les dues estem a Talent. Jo vaig començar una miqueta abans que ella i en quan la vaig conèixer li vaig dir, ostres Núria, jo crec que tinc una cosa que a tu et pot interessar, o sigui que mira.
I ara deia la Núria que, perquè li preguntava com havia arribat a Talent Femení, no? I em deia que el treball en xarxa quan ets dona és molt important, no? I estàs d'acord que per les dones és gairebé més important que pels homes?
Jo hi estic totalment d'acord, perquè jo crec que les dones tenim una tendència natural a fer xarxa. És a dir, això de la recomanació, escolta, ves aquí, que tot tractarà molt bé, llegeix aquest llibre, aquesta pel·li, no sé... Tenim aquesta tendència general a compartir-ho tot i a recomanar i que el que és bo per nosaltres, doncs ho volem compartir amb totes les persones que tenim al voltant. Llavors aquesta tendència natural, si a sobre ets empresària, doncs ho portes al terreny professional i això, bueno, es converteix en la bomba.
Que a més això, i no sé si la Núria també hi estarà d'acord, trenca una mica amb aquell estereotip antic o amb aquell estigma de que les dones entre dones es maten, no? I al final, totes les dones que passeu per aquí, que formeu part d'aquesta associació, Núria, justament el que veniu a demostrar és tot el contrari, és a dir, que les dones juntes, ens donem suport, ens ajudem, no? I estem aquí per donar-nos la mà.
Totalment, o sigui...
Vull dir, a més és la vostra experiència aquesta, professional.
És el típic estereotip que d'alguna manera s'ha anat creant aquesta creença quan és, en realitat és tot el contrari, o sigui, no només en l'àmbit professional, sinó també en l'àmbit domèstic, les dones sempre hem comptat amb la xarxa de suport que tenim familiar, d'amistats, etc, per poder tirar endavant totes les coses que tenim. Per tant, és una cosa que... és totalment falsa.
Sí, de fet, ens hem protegit sempre.
Exacte.
I tu, ara estic pensant en les nostres àvies, les nostres mares, que sempre deien, l'àvia deia, l'àvia sempre deia, la tieta sempre deia.
Sí, però és veritat que en el sector professional, no? Quan les dones han entrat ja fortament al sector professional, no? I fins i tot, doncs, com en el vostre cas, a emprendre, no? Ja semblava com que havien d'adoptar rols masculins, no?
Efectivament.
I no sé si una mica també lluites contra això, Núria, i si tu com a consultora i des de la teva empresa, des del teu negoci, lluites contra aquesta idea de no ens cal adoptar rols masculins per liderar cap empresa, no?
Totalment, o sigui, està demostrat, està estudiat i està això, més que demostrat, que les empreses liderades per dones tenen major nombre de beneficis, tenen menys rotació de personal, tenen tota una sèrie de beneficis tant a nivell econòmic com a nivell del dia a dia de l'empresa, molt més altes que les empreses liderades per homes, perquè fem les coses de maneres diferents. Quan deixem d'intentar copiar un rol que no és el nostre i acceptem que el nostre lideratge pot ser de manera diferent, pot ser un lideratge transversal, molt més democràtic, per dir-ho d'alguna manera, obtenim uns resultats d'una altra manera. Clar, sí que és veritat que aquestes primeres dones que van ser pioneres també ho tenien molt difícil per adoptar aquest tipus de rol propi i van haver de copiar d'alguna manera aquests rols masculins, que a més el no ser el teu i no sentir-t'hi còmode, potser no ho fas de la millor manera, no? Però avui en dia ja hi ha moltíssimes empreses que entenen moltes coses i que veuen que diferents estils de lideratge estan d'homes com de dones, perquè també hi ha homes que tenen lideratges molt democràtics, ajuden a que efectivament les empreses es puguin comunicar de maneres diferents. És que estem en una nova era.
Clar, i Núria, tu que et dediques a això, a la consultoria, i que ajudes principalment petites i mitjanes empreses, no sé si encara t'hi trobes amb el fet de que ser dona faci que a l'altra banda d'alguna manera pugui dubtar d'entrada o ja no, o creus que hi hem passat pantalla en aquest sentit?
Home, sí que és cert que en el món dels negocis encara hi ha un tema de presència de marca que afecta i que la marca d'un home i d'una dona poden ser diferents però també es poden treballar de maneres diferents i també és veritat que hi ha una quantitat molt alta d'empresàries que potser prefereixen una mentora o una consultora
dona
que les ajudi també a crear tota aquesta part no tan masculinitzada, no? Tinc de tot, tinc clients dones i tinc clients homes, evidentment, però per sort i també és veritat que amb l'edat ja vas aprenent segons quines coses, no m'he trobat grans enfrontaments.
Amb un rebuig, diguem, d'entrada per un tema de gènere, eh?
Potser sí que és que directament no m'han trucat. Això també podria ser, eh?
Que també podria ser, no? Que si, com que és dona, ja no la truco. Però en tot cas, deies ara també, cada vegada hi ha més dones, no?, que es llencen en aquesta aventura de l'emprendre. Eli, tu ja fa molt de temps que vas emprendre i no sé si... I a més, vaja, pel que conec de tu, ets... fomentes molt i animes molt les dones, no?, que tirin endavant també els seus negocis, no?, i que no s'arronsin, que no tinguin por. I no sé si també veus un canvi en aquest sentit, si estàs d'acord amb el que deia la Núria, que cada vegada hi ha més dones emprenent.
Totalment. Pensa que, mira, jo tinc 59 anys i vaig emprendre en el sector tecnològic, és a dir, l'empresa que fa 27 anys que tinc, és una empresa tecnològica que ha fet evolucions en el món de les plataformes, ara estem en el món de la seguretat informàtica i la ciberseguretat. Clar, els sectors tecnològics fa molts anys, quan jo vaig començar, eren sectors on només hi havia homes. Jo he de dir que mai m'he sentit ni discriminada, ni m'he sentit apartada o tractada diferent pel fet de ser dona, però sí que m'hi sentia molt sola. Perquè jo quan em feien les típiques fotografies aquestes de tots els que anaven a un congrés i ens fèiem la foto final de família, jo deia, on són les dones? Perquè molts cops estava jo sola. Llavors, sí que és veritat que quan et sents sola i quan és un sector molt on estan bàsicament tots són homes, són sectors molt masculinitzats. Però si tu no t'arronses, si tu dius és que jo no vull ser un home camuflat, jo vull fer la meva i vull fer-ho de la meva manera i vull animar a més a que les dones hi entrin en aquest sector i vull expressar la meva manera de ser sense haver-ho de camuflar, ho vas aconseguint. I evidentment ara les coses han canviat moltíssim en els sectors tecnològics i en els sectors de la consultoria i en els sectors d'empresa, ja hi ha moltíssimes més dones. Però ens ho hem hagut d'anar guanyant poquet a poquet i sense arronsar-nos i sobretot animant a altres dones a entrar-hi, no fent-li veure que això a les altres dones que això era un sector molt difícil. Jo, per l'altra banda, estic en un altre sector, que és el de salut i benestar, on aquí tots són dones.
Sí, aquí el difícil és que entrin els homes,
Sí, aquí majoritàriament són les dones. Ara potser perquè, com que considerem més que la bellesa del segle XXI és la salut, ja entren molt més els homes, els entrenadors, els nutricionistes i tal, però quan es considerava que la bellesa era bellesa, aquí era un sector bàsicament de dones, no? I llavors... no sé, també era difícil que un home, encara que tingués ganes, hi volgués entrar, perquè ells no es veien reflectits en la seva manera d'actuar en un sector totalment de dones. Per tant, penso que per les dues bandes ha estat complicat. Ara, en el sector de la bellesa i la salut hi ha molts més homes que no van, i en els sectors tecnològics i d'empresa hi ha molts més dones, moltes
Clar,
més dones que un.
En el sector de la bellesa i la salut també pot ser perquè els homes de sobte han vist que és un sector i és un nínxol que dona molts diners i que pot donar molts niguers i que fan negoci, no? I han dit, caram, aquí s'hi han fotut les dones i aquí estan guanyant diners. Anem a ficar-nos-hi, no?
Clar, no, i clar, perquè clar. Veure, i perquè tenim una esperança de vida molt més llarga i perquè els homes també volen arribar als 80 anys estan sants i ja no és una qüestió de l'arruga, és una qüestió de que no et faci mal rei, de que puguis tenir una qualitat de vida alta. Per tant, per això et deia que al final la bellesa del segle XXI és la salut, i això abarca des de l'arruga, evidentment, però t'abarca tot, les articulacions, el com et sents, les emocions... O sigui, el concepte salut i benestar ara és molt més ampli del que era fa uns anys.
Sí, i que és un concepte més que ens toca molt a les dones, que ens ha tocat molt sempre d'una manera aliena a nosaltres, no? És a dir, se'ns ha jutjat molt sempre per això i les dones hem tingut com poc a dir, no? És ara que les dones comencem a dir una mica en aquest aspecte, no? Perquè sempre era la visió dels de fora de com havies de ser en funció dels homes que et miraven, no? No tant com tu volies ser, no? Vull dir que és un món que realment està fent un gir molt important i que jo crec que encara li queda per girar, però és veritat que està fent una mica com un canvi de mirada, no? Ja no és tant com m'has de mirar tu, no? O com em mires tu, sinó com em vull mirar jo a mi mateixa.
Ja, i com em sento jo i a part de que, com tu deies, és un sector on a més està entrant la tecnologia, la intel·ligència artificial, estan entrant molts elements que fan que ja no estiguem parlant de la bellesa que la gent entenia d'una crema que et poses i et borra una arruga momentàniament, sinó que estem parlant de coses molt més serioses i, com tu deies, hi ha molts diners al darrere. És un mercat que no ha decrescut en els últims 100 i pico d'anys i que, a més, està en tendència total.
Un mercat, i ara anem a la Núria, també, però un mercat, Elisabet, que a més està ara en un punt, no sé si dir fins i tot perillós, perquè està arribant a nenes molt jovenetes. I no sé com ho vius tu, això, des del sector, no? Perquè ara estan sortint tots aquests casos de nenes de 11-12 anys absolutament obsessionades per cuidar-se la pell, els skincares i aquestes històries, i estan sortint, doncs, professionals, no?, dermatòlegs, etc., dient que compte, que estarem generant o creant un nou problema, no?
A veure, això, com sempre, jo sempre dic que és l'efecte una mica pèndol, no? Aquí a Espanya, als països europeus en general, no es caracteritzaven perquè les nenes tan jovenetes entressin en aquest món a edats, doncs això, dels 12, 13, 14 anys. A Latinoamèrica, per exemple, això és molt comú, és a dir, que una nena de 15 anys doncs li poguessin regalar fins i tot una operació estètica. Sí. Això ja és molt comú a altres països. Clar, el fet de la globalització del món, el fet de que tenim en aquests moments el TikTok, Instagram, tens moltes més influències d'altres continents i d'altres països, ha fet que això estigui passant. Però penso que això d'alguna manera es anirà posant una mica al seu lloc. Jo també em trobo nenes de 13 anys que em consulten si s'han de posar retinol a la cara, clar, i penso, per favor, el retinol, una nena de 13 anys. Però clar, veuen i veuen per TikTok, per Instagram tal, i tampoc saben filtrar massa. Penso que és un efecte normal que estigui passant això, però que alhora també s'anirà posant al seu lloc i s'anirà estabilitzant i s'anirà normalitzant una altra vegada.
D'acord. Núria, com vas arribar? O sigui, la decisió d'emprendre va ser una decisió que tenies clara des del principi? És a dir, un cop formada acadèmicament, etc., vas dir, no, jo vull emprendre, vull treballar per mi mateixa, o no, va ser una decisió una mica també forçada per l'entorn, per aquestes situacions de vegades de les dones, moltes vegades lligades a la maternitat, etc.?
Una mica de tot. Uh-huh. O sigui, jo vaig emprendre justament amb la maternitat. Jo
és
any...
que acostuma a passar, ja ens hi trobem, Montse, sempre que és un moment com d'inflexió, no? És un punt d'inflexió la maternitat.
A l'any 2018 vaig parir una filla i una empresa. Però l'esperit d'aquest emprenedor, jo sempre l'havia tingut. El meu home sempre em diu, tu canviaves de feina cada 2 anys i quan et quedaves és perquè cada 2 anys l'empresa et canviava de feina a tu. Vale, per tant, aquest esperit de voler canviar, voler fer coses diferents, perquè a més, i això ho vaig descobrir més tard, però a mi sempre m'ha motivat el millorar la vida de les persones. És una cosa que m'ha motivat i ho he fet des de diferents maneres, o sigui, no ho he fet des del sector mèdic, però ho he fet des de la part més social, des de la part també econòmica, etc. I al final arriba un punt que en segons quin tipus d'empreses una mica més grans, el que millores no compensa el que no estàs millorant. I des de fora, des d'un altre punt de vista, amb un punt de vista de consultoria i tal, crec que li dones més empenta, perquè al final el que fas és projectes en els quals estan volent millorar.
Si feies tots aquests canvis d'empresa, entenc que ja ets una dona valenta, no?, i arriscada, però no sé si et situessis ara en aquell moment de decisió de vaig a tirar la meva empresa, quina era la por més gran que tenies? Si és que hi havia alguna por.
Realment és que va ser molt natural, o sigui, va anar avançant. No, de fet, si em situés en aquell moment, potser decidiria emprendre 10 anys abans.
Sí? Sí. Ho tens clar, eh? És a dir, a hores d'ara i tornaries fins i tot abans, eh?
Sí, a veure, emprendre i ser empresària o emprenedora no és un camí de roses, eh? O sigui, realment la decisió aquesta de dir emprenc per poder tenir millor qualitat de vida i més conciliació no és l'adequada, eh? Normalment, almenys els primers anys, no tindràs això.
Igual la conciliació arriba, però ja amb rodatge, eh?
Ah, exacte. Sí que tens una certa llibertat de dir em tenco l'agenda i no de demanar vacances a ningú i ningú me les acceptarà, simplement tenco l'agenda. Però també hi ha altres moments en els quals tens una punta de feina i has de posar la tablet a la criatura.
Sí, sí, no pots allò, tenco l'ordinador, me'n vaig a casa i desconnecto, no? Clar, és aquesta cosa de no desconnectar mai, no? M'imagino que al final és com la teva empresa, no sé si es pot arribar a desconnectar.
Bueno, no som neurocirurgianes. O sigui, les coses de vida
o mort...
La vida
dels altres no està en les nostres mans, no?
Exacte, i això sí que és una cosa i un aprenentatge que els hi donaria a totes les emprenedores, de no hi ha res que realment no es pugui esperar a demà. I no hi ha client que no pugui entendre que tens una situació familiar. Perquè jo m'ho he trobat, m'he trobat a persones molt maques que en un moment donat, pues, a l'època Covid, que vam tenir tots els problemes que vam tenir, tenir una cosa pendent per una reunió molt important per l'any demà i dir, pues, la nena té Covid i no puc venir. Si vols ho fem online. I la gent s'adapta, la gent és molt maca. El que passa és que a vegades com a dones encara...
La culpa apareix, no, aquí?
Exacte, ens posem en el punt aquest de no, no, és que jo he de donar el 100% a nivell professional. I no és cert. Ets molt bona professional quan dius que tens una situació personal que no et deixa avançar. També ets molt bona professional en aquests moments.
Sí, sí, a l'aprendre a renunciar de vegades, no? I el que la culpa no ens pesi, no? Elisabet, t'ha pesat molt la culpa a tu?
Bueno, durant una època sí. A veure, pensa que jo tinc dos fills i després dos de la meva parella. Per tant, hi ha hagut moments aquí que érem quatre, I quan tens quatre fills, quan no li passa una cosa amb un, li passa una cosa amb un altre. Per tant, el tema de la conciliació s'ha de convertir en un... es converteix en un esport de risc, perquè realment no saps mai quina situació tindràs. Però aprens a viure amb això, i com diu la Núria, al final jo penso que la sinceritat i el anar amb la veritat per endavant i el no amagar les situacions personals i expressar-ho fa que la gent ho accepti i a més ho valori molt positivament. Jo, per exemple, tinc dues empreses de model molt diferent. Un és el model normal, tradicional, sí, la medicina i tot això, i l'altre és el network marketing que parlàvem abans. Ostres, jo penso que el network marketing és la democratització total de l'emprenedoria, perquè al final la gent pot treballar des de casa, quan vol, com vol, i com deia la Núria, això no vol dir que tot siguin flors i violes, això no vol dir que no et passis una nit treballant o que aquestes coses passen. Però realment et permet molt el poder tirar endavant un projecte empresarial, si realment tens aquesta vocació, com deia la Núria, que ella va tenir, no? I en un moment determinat, que ella li deia al seu marit, i per altra banda, no arriscar res i poder, dintre de tot, conciliar amb la teva vida familiar. Jo ara mateix, mira, per què no sóc a l'estudi? Doncs perquè aquest diumenge vaig caure esquiant i m'he trencat el lligament creuat.
Caram! Ànims,
vale? Tothom em diu el mateix, ànims. Però dintre de la desgràcia que això pot suposar i del com tinc que ralentitzar determinades coses i tal, ostres, tinc un negoci online i el negoci online seguirà funcionant. Jo dic, mira, doncs s'ha convertit com en la meva pandèmia particular, no? Perquè al final has d'adaptar-te quan tu li dius a la gent, escolta, que no puc venir, que fem un Zoom, que fem un Meet,
però
no, la gent s'adapta.
Clar, Elisabet, però i com aconseguiu? A mi sempre em fa competir d'alguna manera el punt d'esclavitud que de vegades també genera això del networking, del treballar des de casa, no? I que, perquè ho veig
no,
també...
No, has de ser molt disciplinada.
Clar, exacte, aquí que entra la disciplina, no? Perquè clar, al final també és molt fàcil, si el negoci el tens a casa, a l'ordinador, no? Estar-t'hi, doncs ara el nen està... ja no seria la teva hora de feina, però el nen està fent no sé què, i en comptes d'igual anar-te'n al gimnàs o cuinar o descansar i mirar una sèrie que et vingui de gust, doncs vaig acabar això, no?
No, has de ser molt disciplinada i entendre que la feina no s'acabarà mai, però jo això, fins i tot treballant encara per compte aliè, ja em passava, ja treballava des de casa i al final tu has de dir, aquest és el meu horari de treball, i igual que no em poso a estendre una rentadora a l'hora de treballar, no em posaré a fer un pressupost quan hagi posat quan sigui just abans d'anar a dormir, perquè si no estàs tot el dia treballant però treballant malament. Llavors has de compartimentar, igual que les persones, totes les persones que estan teletreballant, que tenen les seves estones d'una cosa i les seves estones
d'una altra. No tinc clar que tothom, i en aquest cas totes les dones, tinguin capacitat per fer això.
Perquè no, hi ha un punt de formació i d'informació que quan les persones ens anem a treballar a casa, que teletreballem o tenim un altre tipus d'organització, algú t'ho ha d'explicar. I de fet el dret a la desconnexió digital, que és un dret reconegut per la llei, Les persones autònomes també ens l'hem d'acceptar.
Sí.
Vull dir, també som persones treballadores.
I abans em posaves el cas, no? I a més ho has de entendre tu, aplicar-t'ho i fer-ho entendre a la família, no?
Totalment.
Perquè quan treballes a casa, no? També has de fer entendre, doncs ara estic treballant, no? La mama ara està treballant, ara no et pot atendre, t'esperes una estoneta que ja quan acabi, no?
Sí, sí, sí. A mi sempre em fan la broma de, al principi quan teletreballava em deia, és que no obres quan ve un missatger. Dic, no, estic en una reunió. Tu obres quan ve un missatger, que no estàs? Pues és exactament el mateix. Potser, si en un moment no estic en una reunió, obriré, però si no, pues ja anirem a buscar el paquet.
A mi em sembla més difícil del que sembla, això. No sé si és, a dir, si, no sé si és el que més us ha costat. A mi, realment, em sembla més difícil del que sembla. Potser perquè jo tinc, no sé si la fortuna o la desgràcia, no ho sé, però el cas de que jo no treballo des de casa, no? Ho vam haver de fer també amb la pandèmia i per mi va ser un horror, ja t'ho dic ara, tot i que és que fer ràdio des de casa és una cosa estranya, eh?
Sí.
Però a mi em sembla realment molt difícil, és a dir, se'm fa molt difícil i us admiro profundament a les persones que teniu aquesta capacitat d'estar a casa, fer aquesta separació d'àrees, d'espais i de tot.
Jo crec que hi ha dos conceptes importants. T'he de dir que porto més de 15 anys teletreballant, eh? Vull
sí,
dir
sí.
Que al
que
final...
Que ets veterana en l'assumpte,
exacte.
Sí, sí.
Hi ha dos conceptes, una, separació d'espais i dues, separació d'horaris. Vale? O sigui, seguir-ho mantenint. I si ho necessites, mantenir les teves sortides. O sigui, jo no estic 100%, com a diferència de l'Elisabet, jo no estic 100% treballant, teletreballant. Jo visito molts clients,
sí.
Valoro moltíssim la relació personal, el poder-nos tocar, el poder parlar, que després farem zooms, farem coses, i que tinc clients que efectivament mai els he vist en persona. Sí, però n'hi ha moltíssims que 2, 3, 4 cops l'any o 4 cops al mes o el que sigui, sí que ens veiem. Uh-huh. Perquè sí que és veritat que el contacte humà en aquesta era en el que les màquines ja fan tantes coses és el que realment es valora.
Sí, estàs d'acord, Elisabet?
I tant, jo també, jo surto moltíssim, també. És a dir, i a més jo, en la gent dels meus equips i que treballen molt a casa, jo sempre els dic, escolta, tu, això de treballar en pijama, com, no és això, Tu t'aixeques, t'arregles, et poses a treballar, i potser sí que has de ser més disciplinat quan comences, perquè se't barreja tot, no? Si estàs aquí treballant i de cop sents que pita la secadora, per dir alguna cosa, la tendència que tenim és a dir, ostres, vaig a buidar-la, no? Però ja has de ser molt més disciplinat quan no tens l'hàbit de teletreballar. Però després, jo penso que tot es va posant una mica com al seu lloc, és a dir, no, evidentment no tots passen les 24 hores del dia treballant, evidentment vols incloure a la teva vida, doncs anar... Jo, per exemple, vaig al gimnàs cada dematí, bueno, ara estaré un temps sense anar-hi, però vaig al gimnàs cada dematí, torno a casa, em pego una dutxa, m'arreglo, perquè sé que tindré reunions i, per tant, m'he d'arreglar com si sortís al carrer. I hi ha dies que surto al carrer i tinc reunions al carrer també i tinc visites. El tema és que pots adaptar, de dir, ostres, avui quin dia més horrorós, quin vent, com flou, quin rotllo, sortir al carrer. Doncs treballo des de casa i aquesta llibertat també et dona la felicitat, no?, de poder escollir en cada moment doncs, com vols dedicar la teva jornada laboral. I per mi això, com dic, és la felicitat, és el dir, ostres, ho adequo tot una mica a el que jo tinc ganes de fer dintre d'uns límits, evidentment.
Uh-huh. Núria, tu com a consultora, és consultora d'un àmbit en concret?
Sí, jo faig consultoria sobretot de sistemes de gestió,
sí?
Adaptar els sistemes de gestió a normatives ISO o adaptar els sistemes de gestió a millorar.
Uh-huh.
O sigui, ahir vam començar una consultoria amb una noia que té un negoci que funciona, però que sent que no té control del negoci. Llavors, què és el que farem? Pues anar arreglant per àrees, anirem arreglant les diferents àrees perquè ella pugui tenir el control del negoci, aquelles decisions que potser, perquè això sí que passa, i per això hi ha les associacions, ens sentim molt soles i molt sols quan estem emprenent. I tenir algú que ja ha passat per aquell camí i que ja ha acompanyat a altres persones a passar per aquell camí ens ajuda a que aquella decisió que saps que has de prendre, perquè en realitat jo no la prenc per ella, ella ja sap que l'ha de prendre, li dones el, vale, analitzem per què, i efectivament ho veus, no?, que la decisió ja està presa, o veus que no.
I en aquest sentit, i amb l'experiència que tu tens, on fallen més les empreses?
Mira, el gran repte de les empreses, no tant on fallen, sinó el repte en el qual les empreses ara s'han d'esforçar per adaptar-se als nous temps, perquè els temps han canviat, és en l'equip, en les persones. Tornem al mateix, o sigui...
Que és la base, al final, no?
Que és la base. Que fort. Però sí que és veritat que estem en un moment en el qual la mentalitat de les persones ha canviat moltíssim i s'ha notat molt arrel de la pandèmia, però això ja venia, ja hi havia alguna cosa que es movia. Les persones creiem més en el nostre projecte personal i vital que en el projecte de les empreses. Per tant...
Perquè ara ja diem que treballem per viure, no vivim per treballar, no?
Ah, efectivament, hi ha un canvi i valorem molt més altres coses, o sigui, el salari és important, evidentment treballem a canvi d'un salari, però hi ha tota aquesta part de salari emocional, que és com en diuen, però que és de conciliació, i no estic parlant de conciliació quan parlo de criatures, estic parlant de conciliació
amb la vida,
amb mi.
Sí.
Efectivament.
És a dir, poder anar al gimnàs, poder quedar amb un amic, etcètera. Sí.
D'autocura, i de que... Potser avui estic aquí a Barcelona treballant i estic la mar de feliç, però vull anar a passar 6 mesos a Dublín. I les empreses ens hem d'adaptar a que hi haurà una alta rotació de personal, però no perquè t'ho facis malament, sinó perquè les persones evolucionen i els processos interns hauran de ser prou robustos perquè el que comença un ho pugui acabar l'altre i a la curva d'aprenentatge, el temps que una persona pot començar a funcionar en el seu lloc, sigui molt curta, perquè sigui fàcil dir, vale, això es fa així, està en aquest punt, puc continuar. I és el que hi haurà. I a més haurem de cuidar les persones d'una altra manera. No n'hi ha prou amb dir, és que li pago molt bé. No és només això. És que li pago bé, és que l'ajudo a créixer, és que si vol evolucionar, té lloc per evolucionar. Són moltes més coses.
Uh-huh. Per tant, el gran repte al final és el tema dels recursos humans, no?
Sí, a mi m'agrada més parlar de persones.
La gestió del personal, que d'altra banda probablement és la part més difícil de qualsevol empresa, no? Deu ser el més difícil. No sé si, Elisabet, també en la teva experiència sents que també que aquest és el repte i que alhora és la part més difícil, no?, de gestionar, que és l'equip.
Sí, jo penso que cada vegada més el tracte, sobretot parlo de les petites i mitjanes empreses,
sí.
Al final...
És a la que ens referim, no? La Núria treballa,
sí. Tu et coneixes a la gent. Jo penso que cada vegada el tracte amb la gent és més personalitzat i més artesà. Tu has de saber què busca aquella persona en concret. És a dir, si aquella persona... Nosaltres sempre ho hem fet a l'empresa de software. Sempre hem tingut persones... ara, doncs una treballa des de casa, a casa a Barcelona, l'altra a Gavà, l'altra a Malgrat de Mar, l'altra a Granollers... És a dir, treballen totalment a llocs diferents, però que volen coses diferents. Una persona pot voler conciliar per un tema de criatures, una altra persona vol voler no haver-se de desplaçar per determinades raons. Tu has de saber què mouen aquella persona, quin és el seu per què. Perquè, com deia la Núria, hi ha salari emocional que has de conèixer i, per tant, poder pagar en aquella persona amb allò que la fa feliç, no només amb els diners. I això cada vegada és més així. Jo quan em sento, i ara parlo de la part de network marketing, on no hi ha treballadors, cada persona treballa per ella mateixa, és igual, has de saber què la mou. Què la mou a voler començar un negoci de network marketing? La mouen els diners, la mou l'ambició, la mou la qualitat de vida. Què la mou? Perquè en funció del que la mogui, és com tu realment la podràs ajudar. Perquè els teus objectius no són mai els objectius d'un altre. Tenim a vegades la tendència a projectar els nostres objectius en els altres, perquè és el que tu vols i penses que els altres volen el mateix. Però en aquest moment estem en un món en què tothom vol coses diferents.
Per tant, Núria, al final has d'ensenyar les empreses a ser molt més flexibles, entenc.
Sí, a ser molt més flexibles i a la vegada a tenir els processos més clars. O sigui, allò de hi ha una persona que ho sap fer i no tenim i ens és igual perquè ho està fent, no. Anem a veure què és el que està fent. A més, estem en un procés també de canvi d'automatitzacions, no? Anem a veure què és el que està fent per veure si podem millorar aquest procés i perquè quedi clar, perquè hi hagi continuïtat en cas de que passi.
És a dir, no generar, entenc, imprescindibles, no? Tenint en compte que hi ha aquesta... Que és, clar, que és que estem com una mica com... O pel que entenc, pel que expliques, que estem una mica tirant enrere, no?, enderrocant aquelles històries... O sigui, aquella imatge d'empresa d'abans de... tota la vida a la mateixa empresa, gent, només una persona que sap fer allò i només ho sap fer aquella persona, i si no hi és aquella persona, qui ho farà, no? És a dir, creant imprescindibles a les empreses, per tant, dependència, diguem, de les empreses d'una determinada persona, entenc que és enderrocar tot això, no?
Sí, i alhora valorar la creativitat, perquè les persones que t'aporten, o sigui, quan clarifiques el procés i el sistematitzes, no és que ens tornem robots, no, per sort ja tenim robots. El que valorarem és la creativitat, i també és veritat que valorarem que una persona que et vingui nova et pot aportar molt coneixement perquè ha vist més. Jo sempre dic el mateix, jo no sóc més llesta, perquè soc, no sóc consultora perquè sóc una persona molt, molt llesta. Sé moltes coses perquè veig moltes situacions i sé què és el que està funcionant i què és el que no està funcionant. Uh-huh. Llavors puc aportar una experiència d'haver vist moltes coses que una altra persona no pot aportar. I és això, no? O sigui, valorem aquesta creativitat, aquesta manera diferent d'entendre les persones i aquesta... no crear això. O sigui, enderroquem un sistema, i és el gran repte que tenen les empreses, enderrocar un sistema que a vegades costa molt, perquè encara hi ha molts paternalismes, hi ha moltes inèrcies... I la resistència al canvi és important.
I ara que parles de paternalismes i tenint en compte que aquesta és una taula de dones, que parlen de dones i de dones en el sector, aquest també és un repte encara, el tema de la igualtat?
Totalment. De fet, jo advoco per la igualtat. Una part de la meva consultoria està dedicada a temes d'igualtat, més per militància que no pas per compensació. Compensa, però...
activisme, que és un tema d'activisme ja.
Exacte. I sempre des del punt de vista... ahir estàvem fent una formació d'igualtat a una empresa de Terol, i és el que comentàvem, o sigui, sempre no des del punt de vista de una guerra entre gèneres, sinó des del punt de vista de, en el moment en el que el 50% de la població que fins ara no ha pogut desenvolupar-se al 100% de les seves possibilitats, li donem aquesta oportunitat, és que com a empresa, com a societat i com a tot, millorarem moltíssim, perquè estem explotant un potencial, una creativitat, una manera de fer les coses totalment diferent.
Clar, però fixa't aquesta visió, amb la visió aquesta clàssica de... però clar, les dones després es queden embarassades, agafen permisos de maternitat, no? Que és el gran hàndicap amb el que es troben moltes vegades les dones, encara a dia d'avui, eh? Sí. Quan van a buscar feina, no? De, ostres, que una dona, a veure quina edat té, no? Si té fills petits o té pares a qui cuidar...
Per sort... la nova legislació en la qual per exemple el permís de naixement ja no és de maternitat i de paternitat, no. Està igualant molt.
Bé, de fet ara els pares tenen exactament les mateixes setmanes que les mares, eh?
Això està igualant molt l'oportunitat de les dones joves, perquè els homes joves també tindran una edat, que tindran criatures i que tindran aquest permís i totes aquestes coses, i vulguis que no, està fent entendre que és un dret de tothom, perquè a més des de la part de la corresponsabilitat, uh-huh. I a més tal com es fa el permís, que habitualment el que s'està fent és un temps conjunt i després un temps la mare i un temps el pare, uh-huh. Està fent que quan acabi tot això, que acaba durant pràcticament un any, tant pare com mare hagin estat estones a soles responsabilitzar-se de la criatura, i engeguem des d'una situació de corresponsabilitat que no teníem quan el permís només era de les dones. A més, no ens estan traient res, estan donant a l'altre, eh? Uh-huh. Per tant, jo advoco per aquest tipus de polítiques de conciliació, que a les empreses organitzativament ens costa, però en altres països és una cosa natural, i torno a dir el mateix, si no creem persones imprescindibles, pot haver-hi aquesta substitució i no hi ha d'haver problema. El que passa és que hem de canviar com a mentalitat de la societat, de que hi ha moments de producció i moments de cura.
Sí, sí, que formen part, no, de la vida de tots i cada un de nosaltres, no? Tampoc no, clar, és que al final exigir, no, al treballador que la seva vida sigui, s'adequi als ritmes de la teva empresa, clar, això i el que dius ara, no? Això ara cada vegada és més canviant perquè hi ha més rotació, no? La gent ja normalment, entenc, no entra en una empresa pensant aquí m'hi estaré 30 anys, no?
No,
vull dir, la mentalitat no és aquesta, si després passa, d'acord.
Exacte.
Però entenc que la mentalitat avui en dia ja no és aquesta, no?
No. I menys de les generacions que entren, que això, un dia aquesta empresa es pot adequar a mi perquè té el ritme que jo necessito ara que sóc jove, després estaré en un altre on tindrà un altre ritme, després em voldré desenvolupar en un altre i aniré canviant, perquè a més també ho veuen com una oportunitat de creixement, no? O sigui, puc optar no només a ascendir a la meva empresa, sinó a ascendir de manera lateral en empreses diferents. I aquesta és la mentalitat que hi ha. No podem, com a empresariat, decidir que volem a les persones de tota la vida perquè són les que ens interessen, perquè el que hi ha és una altra cosa.
Queda clar. Elisabet, ara la Núria parlava dels reptes amb els que ella es troba. No sé quins reptes tens tu pendents, tot i que sigui a casa amb aquests lligaments creuats tancats, però quins reptes a nivell empresarial t'hi trobes tu ara o tens ara tu en ment?
Bueno, a veure, reptes empresarials per les dues bandes, no? Pels dos sectors en els que em moc. En el sector tecnològic, tot el tema de la ciberseguretat des de, que portem ara i que va començar doncs, ja fa uns anys. El que passa és que quan es popularitza un tema, llavors sembla que acabi d'aparèixer en el mercat, no és així. Però hi ha reptes importants aquí a nivell de formació, de prevenció, d'evangelització de la societat i de les empreses, sobretot de les petites i mitjanes, que es pensen que tot això són coses de les
empreses grans. No? Dels grans.
De grans. No? Ostres, li han robat les dades als de tràfic, per dir alguna cosa. Ostres, és que les dades de tràfic tenen les teves, això per una banda. I segona, encara totes les empreses petites es pensen, jo què tinc important perquè m'ho vinguin a robar? Home, doncs probablement potser no és ni important ni no important, simplement és que tens la porta oberta, no? Com en un edifici que no poses alarma en alguns pisos, doncs una mica el mateix. Llavors aquí, per mi és un repte important tot el tema de la divulgació, de la formació.
És a dir, fer entendre a les empreses petites i mitjanes que han d'apostar i invertir en això, eh?
S'han d'apostar a invertir en això. En un moment determinat, i la Núria ho sap, ens hem trobat amb tot el tema de les normatives de qualitat, de les ISO, de tot això.
Sí. Bueno,
doncs tampoc la gent de les empreses petites i mitjanes era conscient de que això els hi acabaria afectant. Doncs una mica estem en aquest punt amb el tema de la ciberseguretat. I amb el tema de l'altre sector, de la salut i el benestar, doncs el repte és sobretot aquest nou canvi de paradigma que va cap a la salut, que realment és un canvi de paradigma total, que és un canvi de paradigma que va amb la línia d'arribar als nostres últims dies amb qualitat de vida, i que això tot això comença també per la prevenció. És a dir, quan ja et fa mal tot i estàs fatal, doncs, home, sí que es poden fer coses, però l'important és que la gent jove comenci a entendre que ha de menjar d'una altra manera, s'ha d'organitzar la vida a nivell emocional d'una altra manera, ha de tenir cura del seu cos d'una altra manera, i aquí també és un gran repte aquest concepte d'evangelització en aquest nou paradigma de lo que seria la salut i el benestar.
Sí, que aquí teniu com indústries que van completament a la contra, la indústria alimentària, és a dir, en fi, això és com una guerra dificilíssima, però vaja, des d'aquí us encoratgem, perquè vaja, jo d'entrada crec que el concepte, no, de que la bellesa, com deies tu, no, és a dir, la bellesa del segle XXI és la salut, no, o del 2025 és la salut, sí. Que em sembla interessant com a concepte, no? Més enllà de que siguin belles per fores, ser bella per dins, no? És a dir, estar bé físicament, que els teus músculs funcionin, que et puguis acotar, encara que tinguis 70 anys i que puguis acotar-te a agafar el paper que se t'ha caigut a terra, etcètera, no?
Clar, i això també hi ha molta sobredosis d'informació que jo dic en el mercat, no? Perquè tu, quan ets una persona que dius, val, d'acord, m'hi poso, em vull cuidar, però què he de fer? Perquè, clar, hi ha tantes tendències, tantes maneres d'abordar l'alimentació, tantes maneres d'abordar l'exercici físic, tantes maneres d'abordar la teva salut mental. Bueno, doncs, posar una mica d'ordre en això i una mica de sentit comú penso que també és un gran repte que tenim per endavant.
Sí, aquesta sobreinformació, que m'imagino que la Núria també la pateix i que les xarxes ajuden ben poc amb això, perquè ens arriba de tot a tot hora. Mira, doncs des d'aquí i d'alguna manera amb aquesta secció que fem també aquí amb Talent Femení i amb la Montse i avui amb la Núria i amb l'Elisabet, una aposta i una defensa per apostar per la proximitat. I l'Elisabet i la Núria ho són, és a dir, davant d'aquest allau d'informació de tots els sectors, doncs ara necessito una consultoria o em vull cuidar més i no sé on anar, doncs de vegades la proximitat, no? és un valor, i des d'aquí també, com a ràdio local que som, no? Doncs el posem en valor, és a dir, el fet de conèixer la persona, de tenir-la al costat, de saber qui és, de que sigui la veïna del meu company, no? O que sigui que hagi treballat amb algú que jo conec, aquesta referència, no? Entenc, Núria, també això és un valor afegit, no?
Totalment.
Per vosaltres, clar.
Totalment, totalment.
Totalment. Doncs des d'aquí el posem en valor. Núria, Elisabet, moltíssimes gràcies. Espero que hagueu estat a gust. Ànims amb aquest genoll, Elisabet.
Sí, jo penso que l'actitud em farà guanyar la batalla.
L'actitud en les lesions, t'ho diu una que s'ha lesionat sovint, i força, és vital. I les lesions són inherents a l'esport i això de cuidar-se. Per tant, escolta'm, t'has lesionat perquè estaves esquiant, no?
Clar, perquè estava fent una cosa que m'agradava, per tant...
Exacte, ja està, ho superaràs seguríssim, molts ànims i gràcies per ser-hi avui, Elisabet.
Gràcies a vosaltres.
Un plaer. Núria, moltes gràcies també per haver vingut avui aquí a Ràdio Maricel. I com sempre, el toc final d'aquesta secció, Montse, el posem amb Les dones parlen, sí?
Vinga.
Vinga.
Avui, a l'espai Les dones parlen, fem visible la gran aventurera Gertrude Bell, la dona que va dibuixar l'Orient modern. Si pensem en les grans expedicions de la història, sovint ens venen al cap noms masculins. Però avui volem parlar d'una dona que va desafiar totes les normes del seu temps. Una dona que va ser arqueòloga, escriptora, diplomàtica i espia, i que amb el seu coneixement i carisma va ajudar a definir les fronteres de l'Orient mitjà modern. El seu nom, Gertrude Bell. Nascuda el 1868 en una família benestant britànica, Bell no es va conformar amb el paper que la societat victoriana reservava a les dones de la seva classe i va ser la primera dona a graduar-se en Història a Oxford amb les màximes qualificacions. Però en lloc de seguir una vida còmoda i convencional, va decidir viatjar pel Pròxim Orient, una terra desconeguda per a moltes dones occidentals de l'època. Va recórrer deserts a joms de camell, va estudiar ruïnes antigues i es va guanyar el respecte de tribus àrabs, amb qui parlava en el seu idioma i amb qui teixia aliances. Quan va esclatar la Primera Guerra Mundial, els serveis d'intel·ligència britànics la van reclutar per la seva gran experiència a la regió. Va ser peça clau en la creació de l'Iraq modern i va assessorar els líders locals en un moment decisiu de la història. Però més enllà de la política, Gertrude Bell va obrir camí per a moltes dones, i és que en un món dominat per homes va demostrar que la determinació, el coneixement i la passió podien superar qualsevol barrera. Va lluitar per conservar el patrimoni cultural de Mesopotàmia i va fundar el Museu Nacional de Bagdad, tot per protegir les antiguitats de la regió. Bell no només va marcar la geografia amb fronteres, sinó que també va deixar empremta en la història de les dones, perquè sense saber-ho es va convertir en un referent per a totes aquelles que després d'ella continuarien trencant límits. Gertrude Bell va confeccionar el 1921 el que serien les fronteres del que és avui l'Iraq. La seva frase diu així: és meravellós sentir-se un radi que ajudi a girar la roda, no un que dificulti el seu moviment. Gertrude Bell, Les dones parlen.